Catalunya fa obligatòria la mascareta als CAPs, hospitals i residències de gent gran per la grip. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La grip s'ha disparat l'última setmana a Catalunya i per combatre la transmissió, la Generalitat decretarà aquesta tarda l'obligatorietat de la mascareta en centres sanitaris i en residències de gent gran, Joan Bota.
Els casos s'han doblat l'última setmana i ja superen els 25.000 en 7 dies. Són xifres inèdites des d'abans de la Covid. On més corre el virus és entre els infants de menys de 5 anys, que de tots els grups de risc és on hi ha menys vacunats. Davant d'aquest panorama, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, donava la notícia aquest migdia.
Des del Departament de Salut, avui es signarà aquesta resolució per l'obligatorietat del seu ús.
Això en una jornada amb doble vaga. Una, precisament, de metges, l'altra de taxistes.
Els metges protesten per les seves condicions de treball, mentre que els taxistes exigeixen l'aprovació de la llei que limitarà l'activitat de plataformes com Uber.
Obrim, doncs, doble connexió amb Barcelona, Sara Canyete i Anna Escura.
Els metges diuen que se senten cremats i menys tinguts i exigeixen aquesta negociació directa amb el Departament de Salut per tractar les millores laborals que fa temps que reivindiquen, denuncien que el sistema sanitari ja no dona més de si, que les llistes d'espera són inassumibles i que no poden atendre els usuaris com voldrien.
350 taxis, segons la Guàrdia Urbana, i 1.800 segons Elite Taxi, han ocupat aquest matí part de la Gran Via i el Passeig de Gràcia de Barcelona. Reclamen la tramitació de la llei que ha de regular el servei de vehicles VTCs i amenacen amb una aturada indefinida si la llei no s'ha votat al març.
I avui, gairebé 3 setmanes després de saber que el condemnaven, el dimissionari fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha sabut el per què. Què argumenta el Tribunal Suprem en la seva sentència, Tania Tàpia, a Madrid?
Doncs considera aprovat que va ser el fiscal general o una persona del seu entorn i amb el seu coneixement qui va filtrar a la premsa el correu on l'advocat de la parellada Ayuso reconeixia els delictes de frau fiscal i buscava un pacte. Creu que hi ha delicte aquí, però també a la nota de premsa que el mateix García Ortiz va ordenar fer per desmentir les mentides que escampava l'entorn d'Ayuso. Diu que no resta credibilitat als periodistes, però tots el van exculpar i no se'ls creu. Dues magistrades emeten un vot contrari i demanen que se l'havia d'absoldre.
I a Catalunya el govern aprova les ajudes al sector porcí anunciades la setmana passada.
Són 10 milions d'euros ampliables a 10 més, això el dia que comença a treballar el grup d'experts que ha d'aclarir si l'origen del brot és un laboratori, una causa que ja ha arribat als jutjats.
Palau de la Generalitat, Mireia Sala.
A banda del paquet d'ajudes aprovat avui, el govern ha decretat la via d'emergència per poder activar de forma ràpida tots els recursos que calguin per contenir el virus. Això inclou l'allotjament del miler d'efectius, material veterinari o helicòpters i drons, entre d'altres. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, admet que serà una cursa de fons i ofereix la màxima col·laboració amb totes les institucions i amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.
I en temps de cultura, la venda de Warner Bros. Es converteix en una pugna de gegants i també de models en la lluita de l'streaming amb el cinema entre Netflix i Paramount, on no falten les implicacions polítiques.
Netflix confia que es respecti el seu acord de fa uns dies amb Warner Bros., que segueixen recomanant aquesta oferta als accionistes, tot i que la de la Paramount, amb participació del gendre del mateix Donald Trump, és econòmicament superior.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Aquesta nit el Barça rep l'Eintracht de Frankfurt en el primer partit de Champions al Camp Nou des de fa 3 anys i mig.
Torna a la Champions al Camp Nou i ho fa amb un partit en què el Barça necessita guanyar. Ter Stegen és la gran novetat de la convocatòria. Torna a l'equip després de 4 mesos de baixa per lesió. I el club ha pres una nova mesura per evitar una invasió d'aficionats alemanys a l'estadi. Fa pocs minuts han decidit tancar la venda d'entrades pel partit d'avui a tothom. És a dir, cap soci podrà comprar cap més entrada per avui. El Barça entra que és a les 9 i des de les 8 el podreu seguir a la TDT.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia, doncs tenim dues incidències amb una afectació important. Està tallada la C-17 a Canovelles, direcció Vic, per un accident entre dos camions. Ja s'acumulen uns 4 quilòmetres de retencions i en sentit contrari també hi ha congestió per l'efecte Badoc. També però està tallada ara per un altre accident la BB-2111 a Olivella, al Garraf, també per una topada entre un camió i un turisme. Al centre de Barcelona, circulació ja normalitzada, la Gran Via, ocupada des d'aquest matí per la mobilització del sector del taxi, i el transport públic de Mores a l'R2, l'R2 Sud, l'R2 Nord, també l'R11, 13, 14, 15, 16 i 17 per un robatori de cable entre Sants i Passeig de Gràcia.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb anticicló, per tant, bonança en bona part del país i boires en l'altra?
Sí, aquesta és la cara i la creu de l'anticicló. Bo, bonança, molts indrets de Catalunya. De fet, boires matinals, perquè a hores d'ara no tenim constància de boira a cap indret de Catalunya, que no vol dir que en algun racó no hi sigui, però molt localment. I, efectivament, bonança, sobretot a migdia, però temperatures força baixes a les fondalades durant els matins. Demà hi pot haver més intervals de núvols sense passar d'aquí amb l'anticicló d'amo i senyor.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. La mascareta serà obligatòria a Catalunya en centres de salut, en hospitals i en residències. El Departament de Salut aprovarà avui mateix la resolució que obliga a portar-la en aquests àmbits. És el que ha anunciat la consellera portaveu Sílvia Paneque després de la reunió del govern. La mesura vol donar resposta a les últimes dades de la grip, segons les quals el nombre de casos s'ha doblat a casa nostra en només una setmana, amb xifres sense precedents als últims anys, Purificació Barceló.
N'hi ha hagut 25.000 més en només 7 dies, i això ens situa a un nivell molt alt de transmissió i supera almenys els pics dels últims 10 anys. Per fer-hi front, el govern va més enllà de la recomanació i fa obligatòria a partir de demà mateix la mascareta en àmbits sanitaris. Així ho ha anunciat la consellera Sílvia Paneque.
Caldrà l'ús de la mascareta per la contenció de la grip a Catalunya en centres de salut, hospitals, centres de salut i residències de gent gran. Des del Departament de Salut avui assignarà aquesta resolució per l'obligatorietat del seu ús.
Aquesta mesura es pren perquè els casos de grip ja estan col·lapsant als centres d'atenció primària i també als hospitals.
Sí, això fa vaticinar que l'epidèmia d'aquest any podria ser històrica, com diu aquesta emissora Raúl Ceresuela, delegat del Sindicat d'Infermeria SATSE a l'Hospital Vall d'Hebron.
El pronòstic que hi ha que serà més greu, que serà una epidèmia històrica. Aquí no s'han fet els deures adequadament i serà històrica.
Als CAPs arriba sobretot gent jove infectada, però també s'estan fent ja derivacions als hospitals de casos que es compliquen bàsicament en gent gran o en patologies prèvies. Jordi Mestres és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
Estem començant ja a veure un degoteig de persones que sí que han de ser traslladades a l'hospital per les compensacions bàsicament de malaltia cardiovascular i respiratòria, que són malalties cròniques que tenen de base.
La incidència de la grip és ja de 418 casos per cada 100.000 habitants i el virus predominant és la subvariant K de la grip A, diferent de la d'altres anys i que més ha mutat molt i, per tant, se salta més la nostra immunitat.
Doncs precisament avui al centre de Barcelona hi ha hagut protesta de metges. Reclamen millores laborals i un espai propi de negociació amb el Departament de Salut. Tot plegat en una nova jornada de vaga convocada pel sindicat majoritari Metges de Catalunya, que xifra el seguiment en el 45%, mentre que Salut ho redueix al 6,5%. Anem a la plaça de Sant Jaume, a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Sara Cañete.
Uns 800 metges s'han manifestat pel centre de Barcelona en aquesta primera jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya, que és el majoritari del sector, metges que demanen una negociació directa amb el Departament de Salut, ara que a nivell estatal s'està negociant el nou Estatut Marc, una negociació on diuen no només que no se senten representats, sinó que la majoria de les seves demandes laborals depenen directament de la Generalitat. Així ho explica Xavier Llaunar, que és el secretari general del sindicat.
La consellera Pané va deixar molt clar que hi ha tota una sèrie de competències que són estrictament seves. Competències com és acabar amb les guardes de 24 hores, com és la jornada laboral setmanal dels metges. Totes aquestes competències són seves i, per tant, venim aquí a reclamar-li.
Diuen que se senten cremats com a col·lectiu i menys tingut a nivell polític, perquè des de la tardor li demanen una trobada a la consellera de Salut, que no arriba. Volen millores laborals, però diuen que això també repercutirà en una millor atenció a l'usuari, que com a col·lectiu sovint els desesperen les llargues llistes d'espera o no poder donar aquesta atenció que ells voldrien. Demà hi ha convocada una segona jornada de vaga i mobilitzacions consecutiva i de cara al mes de gener també hi ha previstes dues noves dates si no arriba abans, diuen, aquesta negociació.
Però aquesta dels metges no ha estat l'única vaga d'avui, perquè també hi ha hagut protesta de taxistes al carrer. I és que hi ha una aturada del servei a tot Catalunya fins a les 4 d'aquesta tarda. L'ha convocat Elite Taxi, aquesta vegada sense el suport d'altres sindicats, per reclamar que s'agiliti la tramitació parlamentària de la llei que ordena el sector. 350 taxis, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, 1.800, segons els convocants, han bloquejat durant més de 3 hores el tronc central de la Gran Via de Barcelona. Els ha seguit tot el matí l'Anna Escura. Bon dia.
Hola, bon dia. El portaveu de Elite Taxi, Tito Álvarez, ha estat molt contundent. Ha donat fins al març de marge perquè el Parlament voti la llei.
Nosotros, como esta ley en el mes de marzo no se lleve a votación, convocaremos una huelga indefinida a la Gran Vía hasta que se apruebe.
Uber, per la seva banda, no s'ha quedat curta i ha contraatacat. Ha anunciat que pagarà la meitat de l'assegurança a tots els nous taxistes que s'incorporin a la plataforma durant el primer trimestre del 2026. Yuri Fernández és el portaveu de la companyia.
Uber aposta per la UTC i també pel taxi. De fet, ja som més de 2.000 els taxistes que treballen amb nosaltres a Barcelona. I això només és el començament. Volem arribar aviat als 5.000. I per això cobrirem la meitat de l'assegurança, ajudant amb 1.500 euros a tots els taxistes que s'apuntin a treballar amb nosaltres fins a març.
A hores d'ara ja es pot circular amb normalitat per la Gran Via i el Passeig de Gràcia. Els taxistes han avançat la retirada dels vehicles a la 1. Això sí, està previst que continuïn sense donar servei fins a les 4 de la tarda.
Passant 11 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida les raons per les quals van condemnar el fiscal general de l'Estat.
Catalunya migdia.
Marta Torné, arribes tard.
Enric Cambrai, és que està poble nou col·lapsat? Ningú es vol perdre Super Sapiens, l'única experiència teatral immersiva interactiva amb espai gastronòmic, llibreria i molt més.
Tu t'ofegues, Marta.
Dirigida per Sergi Balbel. Compra les teves entrades a supersapiens.cat.
El 22.350, el 48.900...
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online, més del 90% d'ocupabilitat i el millor preu garantit.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP oficial online al febrer. Ilerna.es.
Quin luxe poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Què demana el Jan per Nadal?
Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, al meu nebot la Refi li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina.
Quina bona idea.
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I, per als més petits de la casa, el Tatano.
Catalunya migdia.
D'aquí a un parell de minuts serà un quart. El Tribunal Suprem ha publicat finalment avui la sentència que condemna el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets. Ho fa 3 setmanes després del veredicte. Els jutges argumenten la seva decisió en la nota informativa que va emetre el tribunal per desmentir la informació falsa que feia córrer la mà dreta d'Isabel Díaz Ayuso. Madrid, Tània Tàpia, bon dia. Quins altres arguments ha fet servir el tribunal?
Bon dia. Considera aprovat que va ser el fiscal o una persona del seu entorn i amb el seu coneixement qui va filtrar la premsa, el correu o l'advocat de la parella de Ayuso reconeixia el frau i buscava un pacte. El delicte està aquí, però també la nota de premsa que el mateix García Ortiz ha reconegut que va ordenar fer. El tribunal entén que no podia respondre a una notícia falsa cometent un delicte i que va trencar sense justificació, diu, el seu deure reforçat de mantenir secreta aquesta informació, independentment que el famós correu ja havia aparegut als mitjans. El tribunal no es creu el fiscal que va negar la filtració, ni els periodistes.
El fiscal general del Estado, que no es mi fuente.
Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca.
Es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. No la voy a decir por secreto profesional.
Assegura que no els resta credibilitat, però que almenys sí que ho va filtrar a un periodista de la cadena SER, ja que no hi ha cap explicació alternativa raonable. Dues magistrades progressistes signen un vot particular, contrari, creuen que és innocent, no els demostra la filtració i la nota no és delicte.
I a partir d'ara, Tània, quines opcions té Álvaro García Ortiz?
Doncs primer pot demanar part al Tribunal Constitucional, tot i que això no li estalvia ni un dia de la inhabilitació 2 anys que comença a comptar des d'ara mateix, però el Tribunal li podria reconèixer com a molt que se li ha vulnerat algun dret fonamental durant tot el procés. Esgotada aquesta via, llavors pot picar a la porta de la justícia europea. Cal destacar que la sentència l'inhabilita com a fiscal general durant 2 anys exclusivament d'aquest càrrec i l'entorn de García Ortiz entén que deixa la porta oberta perquè pugui exercir com a fiscal ras.
I en paral·lel, el govern espanyol que ha fet avui l'últim tràmit per nomenar la nova fiscal general de l'Estat. Només falta que Teresa Pera Mato prengui possessió del càrrec demà mateix. La sentència del fiscal ha coincidit amb la roda de premsa del Consell de Ministres en marxa. Demanen temps per llegir-la, però alguns ministres ja s'han mullat. I què diuen? Seguim a Madrid ara, Paula Brujats.
Què tal? Bon dia. Doncs la Moncloa demana temps per llegir la sentència. En primat avancen que no la comparteixen, que els indigna i critiquen també que arribi 19 dies més tard de la condemna. Donen valor als 2 vots particulars que demanaven l'absolució del fiscal general de l'Estat i recorden que el cas neix d'una mentida que va difondre l'entorn de Díaz Ayuso i el seu cap de gabinet. Justament això és el que ha destacat el ministre Óscar López. Diu que la condemna és un escàndol.
Miguel Ángel Rodríguez y la Comunidad de Madrid que alimentaron un bulo, que mintieron a la opinión pública española. La versión oficial es una, no hay más.
El Partit Popular, en canvi, eufòric amb aquesta sentència, diuen que ara li toca dimitir al govern espanyol per haver defensat l'innocència de García Ortiz, a qui avui, sense embuts, ja qualifiquen de delinqüent.
El Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en el que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente.
Era la portaveu del PP, Esther Muñoz, furgant en la ferida, però el govern espanyol ja dona per amortitzada la polèmica amb el relleu de García Ortiz encarrilat. Ja pensen en girar full d'aquest cas. Recordem que el judici per frau al fiscal d'Isabel Díaz, el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, encara no té data, que es pot endarrerir fins a finals de l'any que ve i que s'enfronta a 5 anys de presó.
Doncs a banda de reaccionar a aquesta sentència del fiscal general de l'Estat, el govern espanyol també ha aprovat el projecte de llei per perdonar part del deute que les comunitats autònomes tenen amb l'Estat a través del mecanisme del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmic. Ara passarà al Congrés per l'aprovació definitiva, Pilar García.
Catalunya és la segona comunitat més beneficiada. Se li perdonarà al voltant del 20% del FLA, 17.000 milions d'euros per darrere d'Andalusia, que en deixarà de deure prop de 19.000 milions. La condonació del deute és una de les condicions que va posar Esquerra en l'acord d'investidura de Sánchez. Segons la ministra portaveu, Pilar Alegría, aquesta mesura donarà aire a les comunitats.
Se beneficia directamente a todas las comunidades autónomas que quieran acceder a ella y les permite corregir ese sobreendeudamiento derivado de esa crisis financiera del 2010 al 2013 y, por otro lado, también, fundamental, mejorar su posición a la hora de salir a los mercados.
I el Consell de Ministres, Pilar, també ha pres mesures en l'àmbit de l'habitatge.
Sí, ha acordat compensacions en cas d'impagament del lloguer per als propietaris que tinguin el pis arrendat a joves o famílies vulnerables. I aquesta és una de les mesures plantejades per Junts, de manera que el govern espanyol fa un nou pas per complir els compromisos amb els de Puigdemont.
Que gestionaran les comunidades autònomes i que va dirigido a contratos de alquiler de menores de 35 anys o persones vulnerables con rentes que no superen el índice estatal de referència.
També es cobriran desperfectes causats a l'habitatge.
Mentrestant, un jutjat de Cerdanyola investigarà l'origen del brot de pesta porcina africana que s'ha detectat en aquest municipi. Els Mossos i la Guàrdia Civil ja li han enviat un primer informe i en breu s'obriran diligències per saber si s'ha comès un delicte contra el medi ambient, segons ens confirma el Tribunal de Justícia de Catalunya. Això el dia en què el govern ha posat en marxa la línia d'ajudes i subvencions directes que va anunciar la setmana passada de 10 milions d'euros ampliable a 10 més pels ramaders afectats per la pesta porcina. I ha obert la línia de 50 milions d'euros en préstecs preferents de l'Institut Català de Finances a totes les empreses que estan patint les restriccions de mobilitat i d'exportacions. Barcelona, Mireia Sala.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat prudència sobre les hipòtesis que situen l'origen del virus en un laboratori i ha ofert tota la col·laboració que calgui a totes les institucions, als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i als jutjats, si fos el cas. En tot cas, avui ha començat a treballar el grup d'experts que ha d'aclarir si l'origen d'aquest virus de pesta porcina africana ha estat realment en un laboratori. En aquest grup, recordem, hi ha dos membres del CRESA. Pel que fa a les feines de contenció del virus, avui el govern ha decretat la via d'emergència per poder destinar-hi tots els recursos que calgui de forma immediata. Avui s'acabarà de fer el rastreig a la recerca de porcs senglars morts o malalts en el radi que va dels 6 als 20 quilòmetres, però el nombre de senglars infectats es manté en 13 i tots són del radi de 0 a 6 quilòmetres. Pel que fa a les restriccions d'accés al medi natural, es mantenen almenys fins al 14 de desembre. En tot cas, la lluita contra el virus és una cursa de fons, segons ha explicat el conseller Òscar Ordeig.
Aquesta serà una carrera de fons. Hem analitzat tots els països, quina ha sigut la resposta de pesta porcina africana i, per tant, sobretot els que millor ho han fet, especialment Bèlgica i Holanda, i, per tant, missatge, s'ha de prendre decisions ràpides, urgents, coordinades, transparents, però també a ningú se li escapa que les conseqüències són, duraran temps.
Ordeig també ha explicat que s'està fent analítiques als porcs de les 55 granges afectades i de moment tot ha sortit negatiu. A més, ha afegit que s'ha començat a portar ja la carn d'aquests animals a l'escorxador.
Doncs precisament sobre aquest tema, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà la setmana que ve al Parlament per retre comptes de la gestió del seu govern sobre aquest brot de pesta. Illa vindrà a donar explicacions a petició pròpia després que la majoria dels grups de l'oposició van criticar que no tornés del seu viatge oficial a Mèxic la setmana passada per posar-se al capdavant d'aquesta crisi. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. La compareixença del president es farà en el ple de la setmana que ve, però abans, demà mateix, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, vindran a la Cambra Catalana a donar-ne explicacions. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha reprovat la gestió que està fent el govern de la pesta porcina per falta de prevenció.
El que no pot ser és que, sota una falsa aparença de proximitat, tant el president Illa com el conseller Ordeig vulguin tapar una gestió que ha estat una gestió absolutament nefasta.
El cap de files del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha defensat la gestió del govern i ha trobat fora de lloc les crítiques del principal grup de l'oposició.
Qualsevol visió de la gestió del govern de la Generalitat d'aquesta situació alarmista o catastrofista, doncs, no es correspon amb la realitat i ens sembla una escassa contribució als interessos de les indústries catalanes que poden estar afectades per aquest brot.
Els comuns han demanat la compareixença al Parlament del conseller d'Empresa, Miquel Samper, per la pesta porcina i han reclamat que el govern no doni ajudes a les empreses del sector que facin acomiadaments. El PP volia un ple monogràfic sobre la crisi que no ha tirat endavant.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè les entitats en defensa del català, el basc o el gallec reclamen al PSOE que no bloquegi la llei que vol garantir els drets lingüístics a la justícia i a l'administració de l'Estat. Els socialistes permetran que avui es comenci a tramitar aquesta iniciativa que impulsen els partits independentistes i nacionalistes, a excepció de Junts, que deixa clar que tampoc no serà un obstacle. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Bon dia. La proposició de llei que van acordar Esquerra, Bildu, el PNB, Sumar i el BNG passarà esta tarda un primer tràmit al Congrés. Tant Jordi Turull, de Junts, com Patxi López, del PSOE, garanteixen els seus vots.
Tot allò que sigui pel foment de la llengua catalana, doncs si creiem que és una bona proposta, nosaltres no bloquejarem res d'això.
Nos parece razonable para respetar lo que es la diversidad del conjunto de España. Nos lo tomamos en consideración y luego pues trabajaremos sobre esa proposición de ley.
Les entitats pels drets lingüístics que donen suport a la iniciativa temen que els socialistes la deixen morir en un calaix o en retallen parts essencials com la que afecta el poder judicial. David Minoves, president del CIEMEN.
Tenim el dret, totes les persones, que la nostra llengua habitual no és el castellà, a poder-nos adreçar directament amb les nostres llengües i fer-ho també a l'estament judicial. Per tant, no pot haver-hi cap escletxa per l'aprovació d'aquesta llei.
Tal com està ara redactada la llei, els nous jutges i funcionaris de l'Estat destinats a Catalunya hauran d'acreditar un nivell mínim de català i tots els procediments i les gestions es podran tramitar en l'idioma que demana el ciutadà. També es vol garantir la presència del català a l'escola sense quotes i en àmbits com el consum audiovisual o la seguretat.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
I l'àrbitre diu que és gol!
Chelsea. El tercer
tot és possible un dia de partit.
El Barça se'n va del camp del Chelsea veient que encara li falta recorregut.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Eintracht a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilitea a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Donald Trump acusa els líders europeus de ser dèbils, sobretot per una política migratòria que, segons el president dels Estats Units, està destruint Europa. Ho ha dit en una entrevista exclusiva a Politico, Cèlia Cernadas.
Sí, així ha definit Trump el lideratge europeu de dèbil. Ha parlat sobretot de migració, però fa extensiu aquest diagnòstic a altres àmbits polítics.
I think they're weak.
Crec que són dèbils i també crec que volen ser tan políticament correctes. Crec que no saben què han de fer. Europa no sap què ha de fer. Tampoc en altres temes, com el comerç. Volen ser políticament correctes i això els fa dèbils.
Trump ha donat suport explícit a Viktor Orbán, el president d'Hongria.
Orbán ho fa realment bé en migració, no deixa que ningú entri al seu país. I Polònia també ha fet una bona feina en aquest àmbit. Però la majoria de nacions europees estan en decadència. Estan en decadència.
Aquests arguments figuren al document sobre la nova estratègia de seguretat de la Casa Blanca, recordem que es va fer publicar divendres i que ha provocat un terrabastall. A més de la crítica que sentíem a la política migratòria, els Estats Units també acusen Europa de censura per les sancions que imposa a les grans tecnològiques. El document també explica que es donarà suport a forces reaccionàries i euroscèptiques que considera patriòtiques per corregir el rumb d'Europa.
Doncs davant d'aquesta realitat, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, conclou que la Unió Europea ha de respondre reforçant la confiança en si mateixa. També ha rebutjat que Europa limiti llibertats, com assegura Trump. Brussel·la, Jordi Baró.
Bon dia. Per segon dia consecutiu, la Unió Europea es defensa dels atacs de Trump. Avui ha volgut contestar-lo la cap de la diplomàcia, Kaya Kallas, exprimera ministra d'Estònia, i que demana a l'administració Trump que miri més cap a Moscou.
Com a ciutadana que ha viscut sota un règim autocràtic, us puc dir que la Unió Europea és l'essència mateixa de la llibertat. Així que crítiques com aquesta, referides a les llibertats, haurien d'apuntar cap a una altra direcció. Rússia, per exemple.
La Unió Europea ha afegit previsiblement avui més tensió a la relació amb els Estats Units amb la decisió de Brussel·les d'obrir una nova investigació la segona en menys d'una setmana contra una plataforma nord-americana. Fa 5 dies va ser Meta, avui Google, que se sospita que estaria utilitzant contingut en línia i vídeos de YouTube sense permís per alimentar els seus serveis d'intel·ligència artificial. L'administració Trump pressiona des de fa temps perquè se suavitzin les regles per a aquestes empreses tecnològiques i censura multes com la de divendres a X de 120 milions.
I mentrestant, a Síria, els ciutadans sirians miren endavant majoritàriament amb esperança un any després de la caiguda del règim d'Al-Assad. Però diversos episodis de violència sectària han disparat totes les alarmes. Primer van ser les massacres contra els alauites i uns mesos després els atacs van ser contra els drusos. Aquest grup ètnic i religiós amb pràctiques i creences pròpies viu al sud de Síria, una regió que el nou govern d'Al-Shaara no controla. Ho ha comprovat l'enviada especial a Suwaida, Roser Oliver. Bon dia.
Bon dia. Un grup de soldats s'entrena en el quarter general de la recent creada Guàrdia Nacional de Suwaida, al sud de Síria. Aquesta és una regió de majoria drusa que el juliol va patir atacs sectaris per part de beduïns sunnites amb el suport de tropes governamentals. Resultat, més de 1.200 morts. Per evitar que això torni a passar, han decidit crear el seu propi exèrcit. Davant els atacs, els habitants d'una trentena de pobles drusos van haver de fugir. No hi han pogut tornar. En trobem uns 800 vivint en un edifici municipal de Suwaida. És el cas del Mansur, a qui li van cremar la casa. Ressentit, acusa l'exèrcit d'Al-Sharà de ser uns extremistes radicals.
Volen ocupar el lloc de Déu, volen castigar la gent. Diuen, aquest és un infidel drus, un infidel alauita o un cristià infidel. Haurien de ser assassinats.
Arran d'aquesta violència sectària, molts drusos aposten ara per independitzar-se de Síria i compten amb un aliat molt poderós, Israel, que no va dubtar a bombardejar posicions governamentals en suport als drusos. El tal Eramer és el portaveu de la recent creada Guàrdia Nacional de Sueida.
Ningú pot negar l'important paper que ha tingut Israel a la regió amb la seva postura valenta i fent-nos costat en la nostra guerra existencial.
Els dos bàndols han signat un acord d'alto al foc que penja d'un fil.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15. Tornem a Catalunya perquè els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un home de 46 anys acusat d'assassinar la seva parella. El govern ha condemnat aquest crim i ha assegurat que, si es confirmés, seria la vuitena dona morta per violència masclista a Catalunya aquest any, Mar Riera.
Els fets han passat a 7:15 del matí en un habitatge del carrer Santa Eulàlia. Els Mossos han rebut l'avís d'una baralla i, quan hi han arribat, han localitzat el cos sense vida d'una dona amb signes evidents de violència. La seva parella ha estat detinguda a molt a prop poc després dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas, que investiga com a crim masclista. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana acabar amb aquesta xacra.
Condemna rotunda cap a la violència de gènere i especialment aquella més punyent, que és la que es cobra la vida de les dones, no? I aquí tenim molta feina a fer. Les agressions contra les dones i la violència de gènere és la xifra negra. Per tant, aquí hem de focalitzar molts esforços per combatre aquesta xacra.
Recordem que el telèfon d'atenció contra la violència masclista és el 900 900 120, i en situacions d'emergència cal trucar al 112.
I encara en la crònica negra, a l'Audiència de Lleida ha començat el judici per la partida de cocaïna més gran que s'ha trobat mai a la demarcació, més de 600 quilos importats des de Panamà a través del port de Barcelona. Dels 5 acusats, 4 han reconegut haver participat en l'operació i han pactat penes d'entre 2 i 6 anys de presó. El judici continua pel 5è, un agent dels Mossos d'Esquadra que es desvincula de l'entramat. Lleida, Estela Bussoms, ell serà l'últim a declarar.
Hola, Òscar. Sí, serà per rebatre les acusacions contra ell, en concret haver fet de mitjancer en el lloguer de la nau industrial de Lleida, on havia d'arribar la droga, i d'haver finançat bona part de la compra del gran cilindre metàl·lic de 12 tones on s'amagaven els 620 quilos de cocaïna, interceptats el gener del 2022. Era el rotor d'un generador elèctric. La resta d'acusats que sí que han declarat han dit o que no el coneixien o explícitament l'han exculpat.
El senyor Ortiz Mitjé tuvo algo que ver con estos hechos que estamos culpando.
No, nada que ver.
No tiene nada que ver.
Para nada, de nada, de nada.
De nada.
Lo único que tiene que ver es lo que le impliqué yo en el alquiler de la nave, nada más.
Nada más.
Ni sabía ni nada de nada.
Un dels investigadors de la Guàrdia Civil, en canvi, ha detallat la suposada implicació del mosso en el cas.
Porque fue el que recibió las llaves de la nave en la que el rotor iba dirigido y porque hizo unos ingresos a la empresa Red, que fue con la que se pagó el rotor.
El mosso, jutjat en aquest cas per tràfic de drogues, està suspès com a agent per una altra causa de blanqueig de capitals.
I ara, aquests que sentireu són usuaris de patinet elèctric.
No hay ninguna noticia, no hay nadie hablando directamente, estamos un poco perdidos.
Ahora lo del registro, no sé cómo va.
A part, bueno, si no està registrat, o sigui, no ens poden enviar tampoc particularment cap informació.
Doncs ja veieu, estan desorientats, perquè teòricament el dia 2 de gener haurien d'estar inscrits en un registre de la Direcció General de Trànsit, que a hores d'ara no existeix. Des del RAC ja demanen una moratòria d'aquesta norma, Jordi Canal.
Sí, segons la llei del govern espanyol que va aprovar el juliol, tots els vehicles de mobilitat personal han de contractar una assegurança i estar registrats amb un número identificatiu que funcionarà de manera semblant a les matrícules, però el registre no s'ha activat. La DGT diu que ja està treballant, però el RAC dubta que estigui llest al gener. Cristian Verdagí, director de l'àrea de mobilitat.
Creiem que un termini transitori raonable seria 6 mesos. No? De fet, l'aprovació de la modificació de la llei d'assegurança ja portava un període transitori de 6 mesos per totes els vehicles que a partir del juliol sí que estaven obligats a tenir assegurança.
Per Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, tot plegat ha d'ajudar els conductors a ser conscients dels riscos quan circulen.
Bàsicament, aquesta norma fa que siguis conscient que portes un vehicle. Fins ara era una joguina. No que tu puguis fer mal, que també en pots fer, si no respectes una sèrie de normes dels vehicles, sinó que tu ets un vehicle més de tota una sèrie de vehicles i, per tant, et xafaran, prendràs mal.
Fins ara, la majoria de municipis ja tenien regulacions com l'obligació de portar casc.
Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida a la cultura.
Catalunya migdia.
Acabar l'any estrenant cotxe? Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes, només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 5 minuts de dos quarts i comencem la cultura parlant més aviat de negoci. I és que la pugna entre Paramount i Netflix per adquirir Warner Bros. Planteja un gran duel entre el futur de les sales de cinema i el domini absolut de l'streaming. Un dia després que Paramount anunciés una OPA hostil, Warner continua recomanant als seus accionistes donar suport a l'oferta de Netflix, que és inferior, Montse Mas.
Sí, la decisió no és fàcil, ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio la professora de comunicació de la UOC, Elena Neira, ja que està en joc el model de negoci.
Paramount dice mi oferta es muchísimo más conciliadora con Hollywood, voy a respetar las ventanas, voy a seguir estrenando películas en salas de cine, mientras que Netflix dijo, y sí, nosotros tenemos toda la intención del mundo de estrenar películas en salas de cine, pero tal vez podemos ser un poquito más flexibles, tal vez podemos replantear un poco el modelo, y esto en Hollywood, actores, directores, guionistas, han entrado un poco en modo pánico.
Netflix confia que respectarà l'acord de fa uns dies amb Warner, tot i que Paramount ofereix ara 20.000 milions de dòlars més per quedar-se amb els històrics estudis de cinema. Una contraoferta que, afegeix Neira, també ha generat recels.
Toma 24.000 milions de l'oferta. Son de fondos de Oriente Medio. Yo creo que si la autoridad reguladora le da miedo a la concentración, era muchísimo más miedo que un gran estudio de Hollywood esté en manos de fondos de inversión de Abu Dhabi, de Qatar. No va a ser una operación nada sencilla.
A més, Paramount ha admès que entre el suport financer que té per a l'operació hi ha el fons del gendre de Trump i el president nord-americà ha avançat que prendrà part en la decisió de l'òrgan regulador de la competència que ha d'autoritzar l'operació.
I a tot això s'apropa Nadal.
Cuques i feres, deu cors que bateguen, cantaires i...
La plaça Catalunya de Barcelona es convertirà entre el 20 i el 30 de desembre en el gran punt de trobada de la creació escènica contemporània durant les festes de Nadal. És el Barcelona Festival de Nadal, que porta una vintena de companyies i 9 bandes musicals. Barcelona, Montse Camps.
Dividit per franges horàries, el matí és pel públic familiar amb 4 espectacles íntims i de petit format i les tardes són per les arts al carrer, macrobàcies, malabars o dansa urbana, amb 20 estrenes com Loop de la companyia francesa Stop Toy, que combina el llançament de malabars i boles al ritme de pop-rock. I com a cloenda de la programació diària, a les 8 del vespre, l'espectacle musical i teatral Nadal, un viatge inesperat, interpretat per Cor de Teatre, que fa un viatge a les essències de Nadal. Joan Maria Segura Bernada és un dels creadors del muntatge.
Comencem amb una escena criticant també el consumisme, regals, comprar les presses, els telèfons mòbils, i aquest personatge femení que tenim, que és el que va enllaçant totes les escenes, entra una mena de col·lapse físic i emocional que la transporta cap a un món de fantasia, que és aquest món de Nadal.
Els vespres i les nits seran per la música, amb Alosa, Meritxell i Judit Nederman, o l'artista afrollatina Meli Perea.
Ara, un llibre. La pornografia és violència i, per tant, no pot ser l'escola sexual dels nens i els adolescents. Així ho creuen els autores del llibre El porno no mola, Anna Sàlvia i Cristina Torrón, que acaben de rebre un dels guardons que atorga el Ministeri d'Igualtat. El premi posa en valor la col·lecció Menstruita, que ja compta amb mitja dotzena de títols sobre educació sexual, Òscar Callau.
El Premi Educació per la Igualtat i contra la Violència contra les Dones, que atorga anualment el Ministeri, ha reconegut el valor pedagògic i social d'aquesta obra, que vol ajudar els nens a comprendre els perjudicis que la pornografia pot provocar en la seva vida sexual. El missatge central del porno no mola és que la seva educació sexual no ha de quedar en mans de la pornografia. Sentim les dues autores, Anna Sàlvia i Cristina Torrón, en declaracions a 3CAT Info.
Quan veuen porno, es creuen que aquella versió de les conductes sexuals és la que és de veritat, és real, i aquesta és la gran confusió que s'està generant a dia d'avui.
El porno no és només sexe, sinó que és violència, no? És violència sexual, sempre cap a la dona.
La col·lecció Menstruita es va posar en marxa amb el llibre La regla mola, Després van venir el Semen Mola, el Teu Cos Mola, el Superquadern d'Educació Sexual i una sèrie d'àlbums il·lustrats per als nens més petits amb títols com Es diu Penis i Es diu Vulva. Tots els publica, en català i en castellà, l'editorial Penguin Random House.
I una cosa més abans dels esports. Els camps de Tarragona, l'Ebre i el Penedès estan receptant cultura per combatre l'ansietat. Un dels centres que col·laboren en aquesta prova pilot és el Mas Miró, a Mont-roig del Camp, un indret clau perquè el pintor Joan Miró es pogués recuperar dels seus episodis d'ansietat. Tarragona, Ricard Boigues.
Aquest projecte, anomenat Un viatge cap al benestar, impulsat per la xarxa territorial de museus, substitueix les pastilles per la cultura. A Mont-roig, l'encarregada de coordinar el projecte al CAP és Marta Saúl, psicòloga referent de benestar emocional i salut comunitària. Destaca els beneficis del que anomenen prescripció social, en aquest cas, cultura.
Des d'un benefici emocional, perquè el propi museu en aquest cas es converteix en un refugi emocional, un espai on la persona es pot sentir bé. Hi ha un benefici social, que és fer teixit, és fer xarxa.
La directora de la Fundació Mas Miró, Helena Juncosa, diu que els pacients que hi han participat s'han sentit molt identificats per l'ansietat que també patia Joan Miró.
El propi Miró parla d'una crisi nerviosa i de com el Mas Miró li va tornar la salut.
La Mar ha assistit com a pacient en aquestes sessions. N'ha sortit reconfortada.
Tu prens una pastilla per la pressió, per l'ansietat, el que vulguis, però bueno, allà estàs. Però aquesta sortida va ser molt important.
El projecte vol demostrar el paper dels museus com a espais que contribueixen al benestar i a la salut de les persones.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el partit entre el Barça i l'Eintracht de Frankfurt avui.
Partit de Champions i un partit marcat per la preocupació del Barça per evitar una invasió d'aficions alemanys. Aficions, no, volíem dir aficionats a alemany. Torna la Champions al Camp Nou, 3 anys i mig després. Barça, Eintracht de Frankfurt, a partir de les 9 de la nit. És un partit important per la classificació del Barça. L'equip ha de guanyar per no complicar-se. Ter Stegen és la gran novetat esportiva. Ara en parlarem, però abans el que dèiem, els últims dies el Barça ha estat molt pendent de prendre mesures per evitar aquesta possible invasió dels aficionats alemanys, que ja van patir fa uns anys. I l'última mesura l'ha pres fa poca estona. Ramon Salmurri, el club ha decidit tancar la venda d'entrades per avui.
Exactament, el Barça ha tancat ja la venda d'entrades pel partit d'avui, tot i que encara quedaven força localitats disponibles. De fet, estem parlant d'un 80% de l'aforament de que era el partit d'avui, lluny encara d'un sold out, però veient que els aficionats alemanys buscaven constantment l'escletxa per aconseguir trobar una localitat al Camp Nou, el club ha decidit tancar la venda d'entrades. L'última escletxa, doncs, per exemple, Laia, donar-se d'alta com a socis del Barça per poder comprar entrades. Ja saps que el club fa uns dies va dir que només podrien comprar entrades els socis del Barça. Doncs els alemanys, els aficionats de l'Eintracht, han anat a l'oficina d'atenció al barcelonista, han intentat donar-se d'alta com a soci per així poder accedir a aquesta localitat. El club, veient aquesta actuació dels per part dels aficionats de l'Eintracht de Frankfurt, ha decidit també tancar l'oficina d'atenció al barcelonista, o més que tancar l'oficina d'atenció al barcelonista, diguem-ne, tancar la possibilitat de donar-se d'alta com a soci del Barça durant el dia d'avui.
A més, el club ja ha avisat que els aficionats del Barça avui vagin d'hora, perquè hi haurà moltes mesures i molts controls a l'entrada del recinte de l'estadi, també per accedir a l'estadi. Hi haurà molts controls, que les entrades han de ser nominals, faran aquest control visual, poden demanar que els socis s'identifiquin per veure si tenen, són els usuaris, diríem, els propietaris d'aquestes entrades pel partit d'avui. Tot això pel que fa a la venda de les entrades. Però, com dèiem, l'última hora esportiva passa per aquest retorn de Ter Stegen.
És la gran novetat a la llista de convocats. Ha rebut l'alta després de ser operat el mes de juliol, tot i que ja va dir ahir Hansi Flick en la prèvia del partit que el porter titular és Joan García. La resta, tots disponibles, concentrats des de la 1 del migdia. El dubte és saber a hores d'ara qui serà el davanter centre a l'11 de Hansi Flick. Sí, Robert Lewandowski, que va descansar contra el Betis, o bé Ferran, autor d'un hat-trick. Hi ha la possibilitat també que juguin tots dos. I l'altre dubte se centra en la posició del mig centre. Si Frenkie de Jong, que torna, o Eric García. Per cert, un Frenkie de Jong que juntament amb Casador, Fermín i Lamine estan advertits i, per tant, si veuen una targeta groga, es perdrien el proper partit. A hores d'ara, la junta directiva del Barça, reunida, o bé, celebrant el dinar de directives al restaurant Via Veneto, amb la àmplia comitiva de l'Eintracht de Frankfurt i en la prèvia d'aquest dinar, Rafa Juste, el vicepresident esportiu, ha atès els mitjans de comunicació parlant de la situació i el moment que viu el Barça.
El Barça cada vez tenemos estas mejores sensaciones, han ido recuperando jugadores lesionados y por lo tanto confiamos en nosotros, miramos a nosotros, nos entrenamos nosotros y como dice Flick, paso a paso para intentar hacerlo lo mejor posible esta temporada.
Ya Rafa, pero Pepe es tu amigo.
Busquem ara la mirada del Ricard Torquemada sobre aquest partit. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
Barça entra, que ahir Flick, el tècnic del Barça, ja va insistir a la roda de premsa a dir que era un partit que havien de guanyar, que era molt important i que per això volia tothom endollat. Quin partit t'esperes, tu, Ricard? Assequible per als blaugranes?
Més que assequible, serà un partit obert, divertit. Pensa que l'Eintracht és un equip que deixa jugar, molt fluix defensivament. Estem parlant de l'equip més golejat de la Lliga Alemanya i el segon equip més golejat de tota la Champions, només per darrere de l'Ajax. Per tant, és un equip que té molts problemes defensius. Primer, des de la idea, perquè vol anar a pressionar dalt, s'exposa una mica com el Barça, no tant amb la línia tan alta, però una mica amb aquesta idea, però no té la qualitat ni per tenir la pilota ni per ser precís, i aleshores pateix molt al darrere, no és gaire contundent a l'àrea defensant, estan passant un mal moment, venen de perdre 6-0 contra el Leipzig, o sigui que al darrere problemes. Ara, és un equip que al davant és alegre, és vertical i pot crear perill, molt intens en la pressió, tot i que estan passant per un mal moment. És a dir, que és un equip que té aspiracions o ambicions diríem que d'equip gran i, en canvi, té una defensa d'equip petit i això no s'acaba d'equilibrar tot. I això estem parlant d'un equip absolutament digne de la Champions que tornarà a lluitar per entrar a Europa a la seva lliga. No arriba ni a un bon moment i, sobretot, si el Barça està fort ofensivament com normalment, l'Eintracht pensa que l'Eintracht va guanyar 5-1 al Galatasaray, però, per exemple, va perdre 1-5 contra el Liverpool, ha perdut 5-1 contra l'Atlètic de Madrid, és a dir, els partits de l'Eintracht tenen gols i ara mateix li en fan més que els que fa.
I de l'11 del Barça, després de veure Lamine jugar per dins el camp del Betis, d'aquesta incògnita que sembla que hi ha al davant de nou, Ferran, Lewandowski, quina davantera creus que traurà Flick?
Doncs és el partit ideal perquè jugui Ferran i no Lewandowski, amb aquest dibuix de partit que estem marcant d'un equip que s'exposa defensivament, que va buscar dalt i que, per tant, necessita moltes desmarcades a l'esquena de la defensa, perquè els Rafinha, Ferran, avui podrien ser un partit, si jugués Fermín, molt favorable per a aquestes irrupcions a la segona línia, diagonals de Ferran, per exemple. Ara bé, la sensació és que si torna a Champions el més lògic és que torni Lewandowski, per tant, sigui el trident de la temporada passada, que el Barça només l'ha pogut fer servir una vegada aquest any, després de recuperar Rafinha. Per tant, jo m'espero Lamine, Lewandowski i Rafinha.
Per ser Ricard, a la TET ja teniu el viatge preparat cap a Guadalajara?
Home, fàcil, hi ha un AVE fantàstic, o sigui que dintre del que és la primera ronda de la Copa pel Barça...
Encara.
És assequible, és
assequible. Avui s'ha fet el sorteig dels 700 de final de Copa, el Barça haurà de jugar al camp del Guadalajara la setmana entre el 16 i el 18 de desembre.
La setmana que ve,
sí, és que amb aquest pont, aquesta festa, ara no està. Sí, la setmana que ve, de la resta d'emparellaments, l'Atlètic Balears, per exemple, li ha tocat l'Atlètic de Madrid, que els hem vist amb una gran celebració quan han sapigut. Talavera de la Reina serà el rival del Madrid. Això pel que fa al sorteig de Copa, però vaja, que el que dèiem, el partit important d'avui, aquest Barça-Eintracht de Frankfurt a les 9 de la nit, des de les 8, la prèvia a la TET, abans de les 7, ja sabeu, el tot costa. Ricard, gràcies.
Fins després.
De Champions, demà hi ha un Madrid-Manchester City i a la prèvia avui ha parlat el tècnic Xavi Alonso, ho ha fet molt d'hora, a les 10 del matí. La seva situació no és fàcil i perquè veieu una prova, una de les preguntes, la segona, de fet, després dels mitjans del club, la segona pregunta ja anava per aquí.
Buenos días, Xavi, aquí José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta. No sé qué es más difícil, si ganarle a Hacienda como has hecho estos últimos años o darle la vuelta a esta situación tan complicada que se habla de ultimátum y todo.
Estamos mentalizados para
para afrontar todo lo que nos toca.
I aquí el tècnic del Madrid ha seguit amb el seu discurs, que ha anat mantenint com ha pogut durant tota una roda de premsa. O del Serra, clarament el futur del tècnic blanc està més en entredit que mai.
Per bé que el Madrid ha sumat fins ara 12 dels 15 punts possibles a la Champions, la mala dinàmica a la Lliga i especialment la derrota de diumenge amb el Celta han tornat a encendre les alarmes i a qüestionar el futur de Xavi Alonso, un tècnic basc que avui a la roda de premsa s'ha tornat a mostrar distant, sec i sense voler fer escarafalls de la situació.
Estamos mentalizados para afrontar todo lo que nos toca. Y este es el momento que tenemos. El equipo está unido, está convencido. Todo el mundo está convencido de que podemos ganar mañana. No hay, creo que nadie que tenga dudas.
El tècnic basc també ha assegurat que compta amb el suport del vestidor, que manté encara una comunicació constant amb la presidència del club, i quan li han preguntat per si se sentia sol davant l'actual situació del seu equip, ha respost això.
Es un equipo, esto es un club, y vamos todos unidos de la mano. Y cuando uno es entrenador del Real Madrid, tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, con unidad y con responsabilidad. Es como me siento y con muchas ganas de todo lo que viene. Y todo lo que viene empieza mañana.
A tot això, Mbappé no s'ha entrenat aquest matí amb la resta del Madrid per unes molèsties que arrossega del partit contra el Celta, però tot indica que el francès podrà jugar. En canvi, on Xavi Alonso té un bon mal de cap és a la defensa. Són baixes segures Carvajal, Alaba, Alexander-Arnold, Mendy i Militao. I Hausen és seriós dubte i avui tampoc s'ha entrenat, al igual que Camavinga, que també s'ha quedat al gimnàs.
I de la resta de la jornada de Champions destaca l'Inter de Milà Liverpool.
Sitting on the bench. I don't know why. Seems like a club is throwing me under the bus. That's how I felt it. How I feel it.
Que arriba enmig d'un ambient enrarit. Ara ho sentíem i ara ho expliquem, Mariona Serra.
I és que aquestes eren les declaracions de Mohamed Salah després de l'últim empat a la Lliga. Assegura que s'ha sentit llançat sota un autobús i culpa el tècnic Arne Slot com a principal responsable de la mala ratxa dels Reds, a part de la queixa que fa en relació als pocs minuts que està tenint. No cal dir que això ha molestat a l'entrenador, que ha decidit conjuntament amb la direcció del club deixar el davanter egipci fora de la convocatòria del partit d'avui a les 9 contra els italians. Tot el contrari per l'Inter de Milà, que enfronta el duel en un gran moment de forma. Només ha perdut un partit de Champions i compta amb Lautaro Martínez en estat de gràcia. El jugador ha marcat en tots els partits de Champions disputats fins ara. Avui a la mateixa hora es disputen els duels de PSV Atlètic de Madrid, Unión Sant Julià contra el Marsella, també el Chelsea Atalanta i el Mónaco contra el Galatasaray. Per últim, a 4:45 s'enfronten el Cairat contra l'Olympiacos i a 7:15 el Bayern contra l'Sporting de Portugal.
8 minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i després.
Tenim baixes importants, en aquests últims dies hem tingut encara més, però bueno, al final som un equip.
Avui hem parlat i parlem de la Champions masculina, demà toca la femenina.
Catalunya migdia.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel. Els nostres torrons.
El 25 de desembre, fum, fum, fum.
Si a la teva família li agrada fer escenes, val més que aneu al teatre. Comèdia, drama, música... Les millors escenes us esperen al teatre. Per Nadal, tria teatre i regala emocions.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per Can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora? Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui, que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Oh, quin tio més maco.
Recorda't que encara ets a temps de compartir el teu dècim. 22 de desembre, Loteria de Nadal, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vols viure un Nadal rodó? Vine a Sabadell, la ciutat del Nadal. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a la façana de l'Ajuntament ple de personatges màgics. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, arbres, carrers decorats i un pessebre gegant de 360 graus. I tot gratis. Viu el Nadal a Sabadell, Ajuntament de Sabadell.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Una història commovedora basada en fets reals.
Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
Protagonitzada per Miqui Esparvé, Maria Rodríguez Soto, Bruna Cusí, Asier Echeandia i Jordi Sánchez. Frontera, el 12 de desembre als cinemes.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ho dèiem abans de la pausa, demà Champions a competició femenina, el Barça rep el Benfica portuguès amb Ruth Vilà algunes baixes.
Sí, perquè el Barça té una plantilla curta, ja ho sabíem, i a més la competició no s'atura per a les jugadores blaugrana, que tenen lesions importants com les d'Aitana, Patri o la Dona Batlle. La situació és la que és i les jugadores del Barça es concentren ara mateix en sumar punts i en evitar més lesions. El cansament es nota, el cap de setmana, per exemple, el Barça va guanyar el Tenerife per 2-0, però el primer gol blaugrana no va arribar fins al minut 82. És a dir, que es comença a notar el cansament en les jugadores blaugrana. Ara toca la Champions, el rival de demà és el Benfica, que encara no ha guanyat a la competició europea, té un empat i 3 derrotes. És un Benfica amb molts canvis respecte a les últimes temporades pel que fa a les jugadores. Ara mateix, amb una referència clara al davant, que és andalusa Cristina Martín Prieto, Pere Romeu, l'entrenador del Barça, parla del rival de demà.
Sí, el Benfica és un equip que si li dones temps té una bona posició de pilota, té jugadores al mig del camp amb capacitat de rebre marcades, té jugadores al mig del camp amb capacitat de millorar-te la jugada encara que rebin sota pressió, però és un equip que si no li dones temps té alternatives de joc directe perquè té una punta com la Martín Prieto que té capacitat d'aguantar pilotes d'esquenes, d'activar gent de cara i de més.
Tot i l'empat en l'última jornada contra el Chelsea, el Barça encara és primer i el que busca és acabar entre els dos primers de la classificació d'aquesta nova Champions. Així s'assegurarien evitar-se la disputa d'uns vuitens de final i, a més, en cas d'arribar a les semifinals, les blaugrana jugarien la tornada a casa.
Doncs aquest partit serà demà, que el podeu seguir amb la TDG. I la Federació Catalana de Futbol, el dilluns 29 de desembre, celebra la Gala de les Estrelles, on es premien els millors esportistes, jugadors i entrenadors de l'any. I dos blaugranes, Aitana i Lamin, seran triats millors jugadors catalans de l'any, millor entrenador Robert Martínez, seleccionador de Portugal, i també premis d'honor per Michel, tècnic del Girona, per la defensa del català, i també premi per l'Espanyol pel 125è aniversari. Aquest matí el Nàstic ha continuat amb la seva croada, juntament amb l'Olot, per demanar a la Federació Catalana que convoqui eleccions, Carles Vila.
Tenen el suport de molts altres clubs. Després de la negativa la setmana passada de la Federació, aquest matí el Nàstic torna a la càrrega amb una nova sol·licitud, ara adreçada al Consell Català d'Esports, un escrit conjunt del Club Grana i l'Olot. Lluís Fàbregas és el president del Nàstic.
Nosaltres demanem unes eleccions lliures, democràtiques, sense coaccions, i que es presenti qui vulgui liderar aquesta institució que, desgraciadament, ha estat desprestigiada tots aquests últims anys. Nosaltres, simplement, demanem que es convoqui aquesta assemblea, que en aquesta assemblea s'aprovi convocar a les eleccions a la federació i que en aquestes eleccions es presenti qui vulgui.
Per la seva banda, Joan Agustí, el president de l'Olot, creu que hi ha raons sobrades per convocar eleccions.
És una junta de la federació que té 5 processos judicials oberts, hi ha un procés penal per falsificació de document públic i privat i utilització fraudulenta del càrrec. Tot això força que hi hagi una incomoditat i que hi hagin hagut moltes dimissions a la federació.
Els dos clubs no acaben d'entendre com es pot assegurar des de la federació la impossibilitat de convocar les eleccions quan hi ha un tant per cent tan elevat de clubs que ho estan demanant.
I aquest matí s'ha presentat a Barcelona un nou equip de ciclisme, el Never Say Never, que tindrà la seva seu a la capital catalana, Marcos García.
El Never Say Never té entre els seus ideòlegs l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, cofundador de l'empresa que hi ha darrere d'aquest equip. Iniesta treu pressió a l'equip i diu que encara no toca demanar grans resultats.
Nunca me ha gustado pedir nada, ¿no? Yo creo que al final se trata de trabajar en equipo, se trata de querer mejorar, de querer ser competitivo, de querer ser mejores. Me consta que hay un equipo profesional espectacular, que están haciendo muy bien las cosas, no solo a nivel profesional, sino A nivell de cantera, de corredores també.
El Never Say Never començarà a competir a finals de gener a Austràlia. El Tour Down Under assumeix la llicència de l'equip professional ciclista Israel i l'estrella d'aquest equip del Never Say Never és l'esprinter eritreu Biniam Girmay.
I el cap de setmana ens deixa diverses medalles catalanes a l'europeu de piscina curta de Lublin a Polònia, Joan Fitó.
Sí, destaca el primer bronze de Emma Carrasco, que amb només 19 anys ha aconseguit la seva primera medalla en un europeu als 400 estils.
Jo he sortit supervalenta, amb moltes ganes, amb molta energia, i els últims metres doncs, han costat. Normalment el crawl ja em costa bastant acabar-lo, però aquest cop han sigut 350 metres els que he aguantat. I, bueno, contenta, un pas més, i contenta amb la meva primera medalla absoluta europea.
També va sumar dues medalles d'or Carles Coll, una als 200 braça, la d'or, i també un bronze al 4x50 estils.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7 més esports al tot costa, i després a les 8 comença la TDT del Barça Eintracht de Frankfurt, partit de Champions. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.